Històries de mitjanit amb Sebastià Darbó. La història extraordinària del misteri a mitjanit que avui us presento va tenir lloc l'estiu de l'any 1935 a l'illa de Malta. Situeu-vos a l'escenari d'aquests fets. El cas es va desenvolupar a la guarnició dels soldats britànics que hi havia a la localitat de Verdala, i el fet es va produir concretament a l'entorn d'una taula de joc on s'apostava una gran quantitat de diners, quan de sobte la mort va planejar sobre la tensa atmosfera de fum de la sala. Per què? Per reclamar la vida d'un jugador professional trampós. Tothom que aquella nit es trobava entorn a la taula de joc va veure l'aparició de la mort alta i prima, amb una enorme capa llarga i negra embossada que va arrabassar bruscament la víctima davant dels ulls del presents i va desaparèixer seguidament a la fosca nit de la illa de Malta. Ho va fer a través d'una finestra oberta de la sala. El cas és impressionant. No va ser un malson, ni tampoc cap al·lucinació. Hi va haver dos testimonis directes del fet que saben molt bé, i l'exèrcit britànic també, que la nit del 3 d'agost de 1935 va desaparèixer un exoficial de l'exèrcit anomenat Humphrey Saunders. Se'l va emportar la mort. I això se sap bé perquè la mort va deixar mostra de la seva estada. La seva tarja de presentació era l'as d'espases. Aquesta és la inquietant i extraordinària història de la presència de la mort que va fer l'aparició en una taula de joc. Ho va fer enmig d'una jugada tramposa que protagonitzava un jugador molt especial. La mort era l'as d'espases. La nit del 3 d'agost era la més calorosa del tòrrid estiu de 1935 a l'illa de Malta. Entre guerrilles i guerrilles, els soldats, tots els de la guarnició britànica colonial que estaven a Verdala, al Grand Harbour, tenien molt de temps lliure per avorrir-se, i la forma de combatre el tedi consistia en organitzar competicions esportives durant el dia. Ho feien celebrant festes i sopars al vespre i a la nit, masjuergues. Finalment acabaven jugant partides de cartes durant tota la matinada. Però aquestes partides van pujar de to i d'intensitat emocional. Quan va començar a participar un enigmàtic oficial britànic de l'exèrcit de la Índia, que ara es trobava a Malta, i que portava per nom Humphrey Saunders. El que ningú podia imaginar aleshores és que aquella nit el jugador professional Humphrey Saunders trencaria l'ensopiment de la vida militar a la illa de Malta, morint d'una forma horrible i totalment misteriosa. Però abans de continuar endavant amb aquests fets excepcionals, convé saber qui era aquest enigmàtic Humphrey Saunders. Ningú sabia a la illa de Malta qui era en realitat aquesta persona, Humphrey Saunders, ni per què havia anat a parar allí, a la illa. Es creia que havia estat un oficial britànic lluitant a l'exèrcit colonial indi i que després de la Primera Guerra Mundial formava part del grup d'exoficials que es van enrolar al regiment de cavalleria de l'exèrcit austríac. Per motius desconeguts, l'oficial Saunders no va estar gaire temps a les tropes de Viena i va deixar l'exèrcit per anar-se'n a la recerca de l'aventura. On va anar? No se sap. Però el cert és que l'any 1935 aquest oficial Saunders es trobava a l'illa de Malta. Ningú sabia què hi feia, ni de què vivia. Ràpidament es va convertir en tot un personatge conegut entre els residents anglesos a la illa i molt especialment entre la gent de la guarnició militar d'aquesta plaça colonial radicada al Grand Harbour. Donat el seu carisma i la condició que tenia d'exoficial, el van anomenar membre honorari de la taula d'oficials, cosa que va permetre que Sanders pogués participar en partides de billar, partides de snooker i molt sovint en jocs de cartes. I jugava contra tothom que volgués jugar contra amb ell. Ara bé, aquí hi havia un fet enigmàtic, i és que Humphrey Sanders era totalment invencible amb els jocs de cartes. En aquestes partides, ell guanyava molts diners i fins i tot es deia que ell vivia d'aquests enganys i d'aquests guanys. No obstant, a pesar de la seva mala reputació, sempre hi havia altres oficials anglesos que, picant-se amb el seu orgull, s'atrevien a desafiar a Sanders jugant contra ell arriesgades partides de whist, Edgar i de pòquer. Però estranyament, mai ningú el va poder guanyar. Ningú podia guanyar-lo. Aleshores, va començar a córrer el rumor que Sanders feia trampes, però en realitat mai ningú ho va poder demostrar. La nit que van tenir lloc els horripilants fets del 3 d'agost de 1935 era molt calorosa a l'illa de Malta i la gent aquella nit no podia dormir. Humphrey Sanders va sopar amb el regiment de la guarnició de Verdala allà al Grand Harbour. Després va anar a seure amb mitja dotzena d'oficials per jugar a cartes, concretament al joc del 21. Molt aviat les apostes van pujar de nivell. Sanders, com sempre, va començar a guanyar repetides i repetides vegades les jugades. De forma molt sorprenent, tenia sempre cartes més favorables. I la tensió nerviosa va començar a pujar extraordinàriament entre els jugadors. Al mateix temps, en un edifici de l'altre costat de la plaça de la residència que tenien al Grand Harbour, que estava dintre de la guarnició de Verdala, allí hi havia un tinent britànic, anomenat Carl Denver. El tinent estava assegut a la finestra de la seva habitació perquè no podia dormir. Mirava les llunyanes i rutilants llums dels vaixells atracats al port. I al mateix temps veia les llums enceses a l'altre costat de la plaça, on hi havia l'edifici del menjador dels oficials. També li arribaven els sorolls que els comensals feien al parlar i l'estrèpit de les seves rialles del grup. De sobte, un canvi de ritme de la conversa i una pujada calorada del nivell del so va advertir al tinent Danvers que alguns convidats havien començat a jugar una altra tensa sessió de cartes. Segurament una partida del mamut. En aquest moment, el rellotge de la guarnició va tocar les 11 campanades. Danvers es disposava a tancar les persianes de la seva habitació quan, casualment, es va adonar que a l'altre costat de la plaça, arramblat a la paret de l'edifici dels oficials, hi havia un home molt estrany. Era una figura extraordinàriament alta i prima, que duia embossada una capa llarga i negra. Aquesta figura estava parada sota una de les finestres del menjador. Qui era aquesta enigmàtica persona? Què hi feia allà? Com és que vestia aquesta estranya roba quan feia tanta calor a la illa? Temps després del que va passar, recordant els misteriosos fets, el tinent Carl Danvers va declarar als psicòlegs que van investigar el cas. Inesperadament, una esgarrifança va recórrer el meu cos. Em vaig adonar que la contemplació d'aquesta estranya figura englasava la sang i no sabia per què. Mentre tot això passava, A Danvers li continuava arribant la remor de les veus pujades de to procedents de la sala de joc. Aleshores, i de cop, es va sentir el crit del propi Humphrey Sanders. Estava molt enfurismat. Et dic que tinc l'as d'espases, cridava. Acte seguit, un soroll de tumult de veus es va produir a la sala. Immediatament, l'estranya figura de la capa llarga i negra va saltar de cop a la finestra de la sala i després va desaparèixer darrere les cortines. Tot això és el que va veure i sentir el tinent Carl Danvers. Però penes transcorreguts uns segons, es va sentir un crit aspre i esgarrifador. Una mescla de ràbia i de terror que procedia de la sala de joc. A continuació, el tinent Danvers, astorat, va veure com de cop tornava a reaparèixer la misteriosa figura de l'home de la capa llarga i negra. Aquesta era a la finestra i portava el cos de Humphrey Sanders als seus braços. L'inquietant personatge va saltar per la finestra i en pocs segons va desaparèixer amb la seva víctima per darrere de l'edifici, a l'altre costat de la plaça. El tinent Danvers, impressionat per la visió de la situació, va reaccionar trucant al destacament de guàrdia que hi havia a la porta. Va ordenar al sergent de torn que no deixés sortir ningú de la guarnició i que resigués tota la tanca de l'aquartelament. Acte seguit, va arrencar a córrer en direcció a l'edifici del menjador. Quan Danvers va arribar al local, la sala de joc era el caos més absolut. Una taula de whist estava volcada, les cartes escampades per tot el local i les cadires totalment desordenades. Enmig de la sala hi havia una mitja dotzena d'oficials formant un cercle entorn d'un cos sense vida que havia estirat a terra. Era Humphrey Sanders. Estava ben mort. Què havia passat? El metge del regiment va diagnosticar que Sanders havia mort d'un atac de cor fulminant. La reglamentària investigació militar del cas va determinar que aquell dia 3 d'agost de 1935 cap persona civil havia entrat a la guarnició després de les 10 del vespre. I la mort s'havia produït a les 11 de la nit tocades. Això no obstant, els fets s'imposaven per sobre d'aquesta macabra realitat. A la sala de joc es va produir un horripilant fet totalment inexplicable, però en van ser testimonis els mateixos oficials de l'exèrcit britànic. La qüestió es va tornar encara més misteriosa quan els oficials que van participar en la partida de cartes van declarar que, de sobte, es va aixecar una renyida discussió per l'enigmàtica aparició sobre la taula d'una carta. Era l'as d'espases. Aleshores, de cop i sobte, es va produir una violenta ràfaga d'aire que es va manifestar amb una força inusitada, aixecant cortines, fent volar les cartes i tirant la taula per terra. En aquell moment precís en què caia la taula a terra, Humphrey Sanders també caia desplomat de la seva cadira, amb les mans estirades en l'aire, crispades, intentant agafar alguna cosa que no es veia, mentre respirava convulsivament com si fos presa d'un atac inesperat per part d'algú que l'estava atacant i ella es defensava lluitant contra un ésser invisible. Quan va tocar terra, ja era mort. L'informe mèdic va dictaminar que Humphrey Sanders havia sofert un atac cardíac. El més estrany és que ningú havia vist entrar a la sala aquella misteriosa i estranya figura de capa negra. Però encara, el més sorprenent de tot era que el cos del mort, de Sanders, es trobava físicament a la sala de joc. Però, en canvi, el tinent Danvers havia vist molt bé que se l'emportava per la finestra aquella esgarrifosa figura alta i prima, embolicada amb una enorme capa llarga i negra. Com és possible? Què era el que havia passat realment? El tinent Carl Denvers va preferir no parlar més del que ell havia vist aquella nit. Fins i tot va arribar a creure que tot havia estat un producte de la seva ment, de la seva pròpia imaginació. Quan fortuïtament, al cap d'una setmana d'haver-se produït el macabre fet, ell, Denvers, estava parlant amb el capità Roger Atkinson, que era un altre oficial que vivia en una habitació com la seva, però situada en un pis més amunt del seu. I aquest, a l'Atkinson, li va revelar el següent. Atkinson li va dir que aquella nit del 3 d'agost ell es trobava malalt a la seva habitació. Estava víctima de les febres de Malta i estava molt greu, es trobava malament per les al·lucinacions que va tenir aquella nit. I Atkinson li va dir: devia estar delirant, perquè juraria que vaig veure un home prim i alt embolicat en una gran capa negra i llarga que saltava per la finestra del menjador d'oficials i desapareixia després darrere de les cortines. Aquesta confessió va deixar glaçat el tinent Denvers. L'impacte de les paraules que acabava de sentir per boca del seu company d'armes el va trastocar. Era exactament el mateix que ell també havia vist. El mateix que havia vist des del pis inferior la nit en què la mort va visitar una partida de cartes per endur-se a un jugador trampós. Van passar uns quants anys des de l'escabrós fet i l'oficial Can Danvers mai va dir-ho a ningú. Però el seu comportament era tan estrany que va acabar en mans dels psicòlegs. L'espectre de la mort estava incrustat en la seva ment i el pertorbava contínuament. Aleshores, es va decidir explicar-ho als especialistes, explicar la seva inquietant experiència. Però els psicòlegs no el van creure o no van saber explicar-la què és el que va veure realment aquella macabra nit, ni què va passar en realitat a la sala de joc la nit del 3 d'agost de 1935. Avui, molts anys després, moltíssims anys després, que va tenir lloc aquest estrany fet i aquesta estranya història de l'aparició de la mort presentant-se en forma de figura alta i prima amb una capa llarga i negra emboscada que va aparèixer per emportar-se un jugador trampós, el Humphrey Sanders. Aquesta història, a pesar del temps, forma part dels anals de les històries inexplicables i continua sent un dels misteris més grans de la història dels fets desconeguts. Però els que ho van viure de prop saben molt bé que la mort hi va fer acte de presència i que la seva targeta de presentació era l'as d'espases.